La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real amb Susana Pérez a la 92.2.
Molt bon dia a tots els oients d'esta, la seva casa, la 92.2 de la freqüència modulada. Dilluns 25 de maig es comença amb Susana Pérez i també Angelo Climent. Molt bon dia.
Bon dia.
I Maria Ventura. Molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Un dilluns que plou i hem vingut tots vestits d'estiu. Ah, què fem?
Jo avui he estrenat les sandàlies. Mira lo que ha passat. Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Eso es lo que diuen.
I tant, i tant. Bueno, tenim algunes coses que ens han preocupat, com per exemple algo que informació d'última hora en Vinaròs i en Peníscola. S'estan estudiant la presència de coronavirus en les aigües residuals a través del projecte Covid Butter, és dir, cuidao, perquè això és algo que també ens ve de nou,
Sí, sí, la veritat és que s'estan adonant bastants circumstàncies novedoses que a poc anem descobrint, no? Per exemple, l'altre dia estàvem parlant, Txelo i jo, que encara s'està intentant descobrir si l'aire condicionat també pot ser una influència per a transmetre el Covid-19. Són tot informacions que encara no tenim i que s'estan estudiant.
Per lo que ens deia el doctor Rojo l'altre dia quan el vam entrevistar, l'aire condicionat sí... Sí que el porta, és dir, lo que passa és que ell, per exemple, a la seva clínica té la precaució de tindre uns filtres especials que renova l'aire de dins. Entonces, al renovar l'aire de dins i tindre un filtre fa que en la medida que se puga, la mesura que ell té a l'abast de la seva mà, poder pal·liar els efectes que puga fer el coronavirus dins de la seva clínica. Això per lo que... Però, claro, ell controla el seu espai. Nosaltres suposa que la sanitat pública també se controlarà, però jo m'he quedat molt sorpresa perquè, per exemple, en la plana hi havia tres plantes de Xina, no, Txelo? Tres
sí.
Plantes de coronavirus.
Sí.
Val? Ara el Covid-19 ha baixat, ja només ha quedat habilitada una planta, només hi ha una persona en UCI infectada de coronavirus i una persona malalta en la planta o diverses persones malaltes, però bueno, a lo millor n'hi haurà tres, no, en la planta. Però clar... Si nosaltres esperàvem un Covid que el que ens feia eren problemes pulmonars, problemes de respiració, problemes que en principi era una tos molt seca, dolors de cap, dolor muscular, com una gripe, vaja.
Sí.
Però és que resulta que no. Que el Covid avui se sap que provoca trombosis, que provoca ictus, inclús hi ha gent que té dolors, com per exemple a la laringe, que és possiblement siga d'un efecte que produís l'haver tingut el Covid.
Sí, clar, ara és quan ve els efectes secundaris, no, a aquesta pandèmia, que a lo millor no ho sabem, però poden això arrastrar altres enfermetats que desconeixíem i que siguen més greus. No? És el que s'està parlant, inclús els xiquets s'han vist com enfermetats que diuen que poden derivar del possible coronavirus.
Sí, el que me sorprenia al principi de la pandèmia era que feien falta respiradors i que tot el món se fijava en el Covid com a problemes respiratoris, però ara que s'estan fent autòpsies s'han donat compte també de la quantitat de gent que va morir de Covid-19 i que possiblement podia ser d'això, però al ser incinerada...
Clar, no es pot tornar a veure què és el que va passar dins d'aquest cos, no? Imagina.
I els que ho van superar, ara han arrastrat seqüeles, els que no ho van superar, clar, ja no parlem de les residències que tu me dies antes de començar el programa, que ja s'estan demanant responsabilitats.
Sí, una associació demana que s'investiguen tots els parlaments autonòmics la mort en geriàtrics, tant en la Comunitat Valenciana com a tota Espanya. L'Associació de Persones Afectades en la Gestió de les Residències de Majores, ARMA, s'ha dirigit a tots els grups parlamentaris en les cambres autonòmiques perquè es forme una comissió d'investigació en la qual s'estudia tot l'ocorregut en les residències de majors afectades per la Covid-19, perquè sabem ja que ha sigut un gran focus tot el que ha passat dins, que ha entrat fàcilment dins de totes aquestes instal·lacions i lo greu que ha sigut les seues conseqüències.
Sí, per això parlàvem la cura que tenien que tindre en quan a aquestes persones, en quan, perquè si no van tindre bé els efectes dels problemes respiratoris, ni van tindre alguns altres que van ser derivats del Covid. I jo suposo que ara tot això, que també saben més de sanitaris, que els podia passar, ja ho reflejaran els informes. Jo he vist un últim informe d'un pacient que va estar malalt i van dir, pues bueno, vostè va tindre, pues no sé, un ictus, tal, fruit del Covid-19, i ho posen en mayúscula, és dir, ara ja els informes en les persones que han passat aquesta malaltia posen el Covid com a que aquest efecte secundari ha sigut fruit del Covid.
Seguim, si te pareix, també a nivell autonòmic, perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el govern valencià sol·licitarà la setmana vinent al Ministeri de Sanitat la passada de tota la Comunitat Valenciana a la fase 2 del desconfinament, per la qual cosa remetrà a partir d'aquest dilluns tota la documentació necessària per a que es produïsca l'avanç l'1 de juny. Puig s'ha pronunciat així després de reunir-se per videoconferència amb el president del govern, Pedro Sánchez, i els seus homòlegs a la resta de les comunitats autònomes, i ha assenyalat que després de no demanar el canvi aquesta setmana a la fase 2, tenim moltes garanties de passar a aquesta següent fase. O sigui, que esperem que així siga. La veritat és que esta volta sí que ha sigut un poquet més prudent, no? Jo crec que aquesta primera vegada que ens van fer il·lusions i se'n van trencar, crec que ha sigut un referent per ara.
I les veus estes crítiques, estes veus que no mai tenen nom, perquè si te comenten que un rumor i tot lo de més, pues diu que, bueno, que va ser un... no va passar a la fase 1 perquè no passava ni Barcelona ni Madrid, que mos van deixar passar a la fase 1, i ara com mos van dir, vale, tu passes a la fase 1 però t'esperaràs a que després Madrid i Barcelona passe també de fase. I ell diu que no ha demanat aquest segon pas de fase, que era la fase 2, per prudència.
És que realment, o sigui, quan mos van explicar totes les fases, tu tenies que tindre una mesura de 15 dies per passar de fase. Jo crec que era lo lògic. O sigui, si tu no ho has passat, tens que esperar-te aquests 15 dies. Com mos vam dir, no ara per passar tenies sols una setmana. Això a mi tampoc me pareix correcte. Més sí, cal esperar.
I per una altra banda, el que està passant és que ara ja diuen que no cal esperar els 15 dies per a passar de fase. Per què? Perquè d'alguna manera es comença a reactivar-se l'economia, veure que fa calor, que el coronavirus ja no dona problemes respiratoris, però dona altre tipus de problemes. Val? Per al que a lo millor estem més preparats, perquè són de distints parts de la medicina, però que existeixen, que estan, que també s'ompliran els hospitals, tot el món tenim una miqueta de pressa de passar de fases. No oblidem que Madrid i Barcelona han passat, però jo dude que esperen les 15 dies per passar de la fase 1 a la fase 2. Per lo tant, Ximo Puig demana la fase 2 i és possible que n'hi hagin més comunitats que se'n vagin a la fase 2.
La veritat és que Barcelona no ha sigut exemple del desconfinament, perquè la Barceloneta dona por, però a la Marina de València també, aquest dissabte, s'han vist imatges que no es poden fer, això. O sigui, tots els xiringuitos ple de gent, de gom a gom, tot el passeig marítim, i tota la gent sense mascareta, com si no passara res. O sigui, hi ha que ser prudents, tenim moltes ganes d'anar a les terrasses, de veurem-nos tots, no? Però amb molta cautela i molta prudència.
També estàvem parlant de la financiació, les negociacions al Congrés, el repartiment de fons no reembolsable. Ximo Puig demana, recordem que Compromís no va recolzar l'estat d'alarma precisament perquè no els donaven el que ell considerava, i Ximo Puig diu que estem tenim que ser solidaris, però que no hem d'anar un 12% com anem per baix de la renta per càpita.
Bé, sí, jo avui hem parlat amb el diputat autonòmic del Partit Socialista, Paco Gil, que ens comentarà tot això del finançament just i tot el que necessitem a la comunitat valenciana, no, per a ser d'esta crisi i el fons de reconstrucció que s'està intentant formar.
Veurem si al final el que no ha pogut compromís, perquè no tenia prou diputats autonòmics, nacionals, perdón, per a poder portar a la comunitat valenciana el que necessitem, perquè cal dir que en això se paga la sanitat pública també, exacte, és algo que se necessita molt, ho puga fer Ximo Puig, que sí que és el Partit Socialista en coalició el que està governant a nivell nacional.
Si vos pareix bé, seguim parlant també de mesures, perquè tenim moltes ganes d'anar a la platja, i és que el Ministeri de Sanitat...
Bueno, jo després de les aguies residuals ja...
ja està un poquet complicat, no? Però el Ministeri de Sanitat ha publicat aquest diumenge les recomanacions per a l'obertura al públic de les platges i zones de bany, entre les quals s'aconsella limitar l'aforament i evitar les reunions de més de 15 persones en constatar el risc associat al Covid-19 tant en relació directa amb altres persones. No obstant, el Ministeri desaconsella el bany i l'ús recreatiu aquest estiu en aigües continentals, com a aigües dolces també, a vostres, o sigui, encara que es puguen obrir les platges, sí que és veritat que no ens podrem per ara banyar en lo que és en l'aigua de la mar. És el que no es recomana. I també diuen que on estén les ombreles, no? Tindrem que tindre una mesura prudencial entre el nostre costat, 4 metres. Entre els nostres veïns de platja, en l'arena, tindrem que tindre 4 metres. I també diuen que quan anem per la platja, no, caminant d'un costat a un altre, també tindrem aquesta mesura de distància social per previndre això, el contacte amb altra gent.
A veure, jo no sé si ho entes mal. No mos podem banyar en la via de la platja?
Per el moment ho desaconsella. O sigui, tu pots banyar-te, però siguen...
Es havien dit que l'aigua salada no corrien ningú perill de tindre contagi, no d'infectar-nos.
Jo et dic el que he pogut informar-me dins de les informacions, que ho desaconsella. Desaconsellar no és prohibir.
Ja, però quan... a veure, primer no era aconsellable portar mascareta, després era aconsellable i ara és obligatori, és dir, mos desaconsellen, no ballem a la via de la mar, després era aconsellen o no vagis a banyar-te a la via de la mar i després te prohibim que te banyes a la via de la mar.
La veritat és que serà difícil, perquè si al juliol ja volen obrir la frontera, que ja tot Alacant està fent ja les seues negociacions, tota la comunitat valenciana amb Alemanya i amb el Regne Unit, per a que vinguin els estrangers, és molt difícil que tota aquesta gent que vol vindre així per l'atractiu de la platja es faci possible realment, si no pots obrir les portes al bany. Ja ho veurem. Al principi sí que deien això de la sal que desinfectava inclús el cloro en les piscines, però pareix que ara no ho tenen molt segur.
Clar, jo penso que ho tenen més prou i es comencen a ser més cautos, no? L'ingrés mínim vital,
sí,
el tenim ahir. En teoria s'aprovarà i es començarà a pagar-se. Els beneficiaris tindran que tindre de 23 i 65 anys, deuran justificar que estan buscant activament empleo i demostrar que han sol·licitat totes les prestacions possibles dels diferents nivells d'administració. No podran accedir a l'ingrés mínim qui tinga un patrimoni superior a 100.000 euros, és dir, qui tinga un piso, per exemple, pues a lo mejor ja no pot accedir, no? A no ser que el piso valga 30.000 euros, bueno, patrimoni. I la quantia anirà des de 462 euros en cas de que sigues un adult, el perceptor de l'ingrés mínim vital, hasta els 1.015 euros mensuals en el cas de que tingues dos adults, o sigui, en cas de que siguen dos adults en més de dos fills al seu càrrec. La idea és que siguin rentes d'uns 700 euros mensuals, uns per altres, per a un adult en un fill a càrrec, i 838 euros si és un adult en dos fills a càrrec, i de 977 euros per a un adult en tres o més fills a càrrec. No m'atrevís a fer comentaris.
La veritat és que no.
jo preferiria que tinguérem treball per a tots, però vaja, el que no es pot tindre la gent sense ningú tipus d'ingrés. Però patrimoni, pues, no sé, a lo millor o sí que té una casa pròpia, però no, no té diners per a menjar, o algú que sí que tinga diners per a menjar però no té una casa on viure i té que pagar un lloguer. No sé, aquestes coses a vegades... però està ahí, és una cosa que la tenim i que en principi diuen que era lo aconsellable per a que l'economia siguira el seu curs. Tenim més notícies, Maria?
Per el moment no. Bé, comentar també que al Consell s'està debatint tota la llei de les cases de xocs, que tot això es va quedar paralitzat abans de la crisi sanitària, no? Estàvem en el boom de que estaven moltes associacions reivindicaven això, que la publicitat de les cases de xocs era molt perjudicial, sobretot per als adolescents, i que no es ficaren prop dels centres educatius tampoc. Això era una cosa que reclamaven per evitar això, que la gent s'aficionara a esta forma.
Comentari, un empresari que té diverses cases de joc, i si comentari l'he sentit jo, sí que donen permís a les cases, com per exemple les loteries nacionals, 11 i demés, que se juguen els diners, però clar, quan paguen a l'Estat, elles sí que són lícits, i estos empresaris el que diuen és que deixaran caure les llicències, i quan deixaran llicències aniran a un altre país que tinga més permissivitat i pues invertiran els diners en un altre país. Per una altra part, sí que és veritat que aquestes cases d'apostes no deurien de deixar entrar a menor d'edat, això sí que és una barbaritat.
Sí.
Però n'hi ha les dues visions.
Sí, és una mesura complicada perquè també... destruirà també bastant llocs de treball, o sigui que està tot ahí
però
en l'aire.
Si reconduïm, és dir, qualsevol empresa o teixit empresarial, jo apostaria més per reconduir-lo, per ser lo menos nociu possible, no perdre tampoc aquesta via i donar-li una, bueno, pues unes normes que entraren dins del marc de la llei, igual que deixen que estiguen les
administracions
obertes, i per exemple deixen vendre tabaco, que també és algo que és molt nociu a nivell físic també, però el que passa que ells argumenten que clar, al pagar impostos, pues... En fi, no arreglarem el món, no?
No, crec que no, desgraciadament.
Els deixem en una... Vos deixem en una pausa de publicitat, que és de lo que menja esta casa, i després segurament un fum de convidats que tenim, que tenen coses molt interessants que contamos.
La veritat,
per cert,
és que sí.
Estem en plena investigació del
tema de la Renegà. Avui parlarem amb Paco González, que és portaveu de GCN i també membre de la associació Salvem la Renegà, que ens conta tot el que està passant allà, és els nostres ulls, i la veritat que està molt interessant per a que s'informen de tot el que passa, i veurem si mitjançant durant aquest programa podem contactar també amb l'Ajuntament d'Orpesa,
que ja ens ha dit algo, però no volem fer-ho de forma oficial, però nosaltres sabem algo, que no se preocupen, que els direm els que i vos direm el que mos estan dient.
Durant l'estat d'alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 0350 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Avui parlem amb el diputat autonòmic del Partit Socialista, la Comunitat Valenciana, Paco Gil. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, un dels temes d'actualitat del dia d'avui és que a Madrid s'està debatint, no?, el reembols a les comunitats autònomes. Tenim entès que el president Ximo Puig està defensant que a la Generalitat, bé, se la finance com toca, no? Explica'm-nos un poquet en què consisteix això i des d'on ve aquesta reivindicació tan important per a la comunitat.
Val. Estem parlant d'una aportació que és la primera vegada que se fa per part de l'Estat, d'una aportació econòmica no reembolsable que supera allò que està definit com a el sistema de finançació autonòmica.
Sí.
Durant tota aquesta etapa autonòmica han hagut diversos models de transferències de capital des de l'Estat central a les comunitats autònomes, i en aquest cas, a banda d'aquest sistema de finançació, l'Estat ha decidit posar a l'abast de les comunitats autònomes al voltant de 16.000 milions d'euros.
Sí.
Per què motiu se fa aquesta aportació extraordinària? És evident, no cal dir que és per tota la crisi de la pandèmia global del Covid-19. Per tant, és una qüestió que no té precedents. Clar, què passa? Quin és el plantejament inicial que fa el govern central per a aquest repartiment? I pareix ser, per lo que se mos ha informat, que els criteris que en principi tenen més pes dins d'aquests tres trams que n'hi hauran de transferència és la incidència de la malaltia, de la pandèmia a la població.
Sí.
Què passa? Que la nostra comunitat no ha estat tan
afectada,
golpejada,
no?
Sí. Tan golpejada per la crisi, no? Per tant, considerem que possiblement els ingressos que puguen vindre a la comunitat siguin inferiors als d'altres comunitats. Què passa? Que des de fa molt de temps, des de la Generalitat i sobretot i per damunt de tot des de que està el Botànic,
sí,
estem reivindicant i reclamant que la finançació estigui ajustada a el volumen o al pes poblacional. Si nosaltres som 5 milions d'habitants i l'Estat espanyol en el seu conjunt té 47, pues, al voltant del 10, entre el 10 i l'11% de tot el capital que es maneja hauria de vindre a la Comunitat Valenciana. Què passa? Que en aquest moment, aquest pes poblacional, en el primer plantejament que fan des del Ministeri d'Hisenda, no té el pes poblacional, la importància que nosaltres considerem que ha de tindre. I el quid de la qüestió està en aquest moment en aquest tipus de, en aquesta negociació, no?
Si ens correspondria el 10%, per ara, quan creieu de percentatge que ens va arribar? O sigui, no sé si teniu ja la dada.
No, perquè torna a dir, els criteris considerem que encara no estan definits de manera ja determinant. Està clar que si fem una divisió ràpida, pues en el conjunt d'ajudes durant l'any 2020 que ens ha d'arribar, en aquestes tres tongades, per dir-ho d'alguna manera, pues hauria d'estar al voltant de 1.600 milions d'euros.
I ara mateix, per on està, si podem preguntar, o per ara no tenim?
No, perquè en este primer fracció
sí.
Estem parlant del voltant de 6.000 milions al conjunt de l'Estat. Per tant, així com a diguem-ne, límit, com a sostre de finançació, estaríem parlant de 600 milions. Uh-huh. I crec que l'altre dia estava barallant-se, no sé exactament, però al voltant de 400 o 300 i pico milions.
I si no ens ve la quantitat que des del govern de la Generalitat demanen, ens serà més difícil eixir d'esta crisi econòmica?
Evidentment, quan menys recursos disposa la Generalitat, pues, més dificultats n'hi haurà. El que passa és que jo estic convençut de que d'alguna manera s'arribarà a algun acord raonable per les parts que corresponen tant de la Generalitat com del govern central. Hem de dir també que les fórmules que estan barallant-se en aquest moment per a fer els càlculs, també en la segona i en la tercera fase d'aquestes transferències sí que tindrà un pes més notable el caràcter poblacional de les comunitats autònomes. Per tant, jo crec que a resultes i al final de tot aquest procés de transferències de capital, pues crec que la Comunitat Valenciana se quedarà on li pertoca.
Uh-huh. En altres setmanes que hem xerrat vostè i jo, hem parlat també d'aquest remanent públic dels ajuntaments perquè les administracions locals no puguen accedir al seu fons. No sé ara com estan les negociacions, si han avançat alguna cosa en aquesta qüestió.
Sí. Bueno, en primer lloc, jo personalment i com a diputat autonòmic, tot el meu suport, tot el meu recolzament a aquesta reivindicació que fa ja des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Sí.
El màxim òrgan col·legiat dels ajuntaments ja ho ha fet propi aquesta reivindicació.
Exacte, que no sols a nivell dels pobles valencians, sinó de tota Espanya.
Exactament. O sigui, n'hi ha llocs que, malauradament, els partits que estan en l'oposició, en els grans municipis estan fent molta força i molta pressió, intenten fer molta pressió reivindicant això. Que això està assumit, torna a dir, per l'òrgan superior de coordinació dels ajuntaments, com és la Federació Espanyola. Sí. Per tant, és una reivindicació que la tenen assumida tots els ajuntaments. Ara, el que toca és que el Ministeri pues, escolte aquesta petició, que, torna a dir, és molt, molt absolutament raonable, que un estalvi que han fet els ajuntaments en les aportacions dels propis veïns i veïnes es pugui utilitzar en el terme municipal que pertoca. Jo estic convençut també que de fet se durà a terme, no? I bueno, tal vegada és buscar un altre sesgo, el que vaig a dir, però ese pacte o ese acord que al qual se va arribar la setmana passada, que a moltíssima gent li ha paregut omnimoniós ignominioso, perdó, amb la formació Bildu, sí. en un dels punts se diu claríssimament que se demana i s'acorda que els ajuntaments puguen fer ús d'aquest superàvit i aquest remanent que tenen els ajuntaments.
Uh-huh. O sigui que hi ha més acords dins d'aquest pacte, encara que ha proliferat més el de la reforma laboral, no, diputat?
Sí, efectivament. Torna a dir, la consideració de si era oportú o no era oportú, jo crec que és una altra qüestió i possiblement coincidiria amb moltíssima gent, però bueno, el que diu el text internament i claríssimament que s'ha exposat és això, no? Que se demana que els ajuntaments, les entitats locals puguen disposar d'aixes quantitats. Mm. La reflexió que podem fer també, i crec que molta gent també compartirà, és que aquesta quantitat que està estimada, pues, crec recordar, al voltant de 5.000 milions d'euros, sí, per part del govern central, en aquest moment que està passant també dificultats, claríssimes dificultats econòmiques i financeres, pues és molt atractiu, no? Uh-huh. És molt atractiu per a qualsevol ministre pensar que n'hi ha unes bosses en diners, en els bancs, que estan ahí dormint, crec que de manera injusta, sí, estan dormint ahí de manera injusta per una llei que, torna a dir, me va aparèixer absolutament injusta, que és la llei de Montoro, i, sí, i clar, pues és molt, molt apetitosa, no, el dir anem a tirar madei, no? Però jo crec i estic convençut de que s'arribarà a l'acord raonable, que és que els propis ajuntaments puguen disposar dels seus diners.
Bé, diputat, moltes gràcies. Esperem que tots aquests pactes arriben a bon port per el bé tant de la Comunitat Valenciana com de tots els municipis que el formen. Gràcies per estar avui amb nosaltres, Paco.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres una vegada més.
Oh, baby, baby, baby. Ooh, baby, ooh, ooh.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648-73-1964 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648-73-1964. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real.
Bueno, i com bé ja saben, estem en la fase 1, estem des de fa una setmaneta i les nostres empreses, les empreses de Vila-real s'han posat en marxa, s'han posat en funcionament i volem saber com ha sigut aquesta primera setmana d'aquestes empreses que estan en funcionament. Per això tenim en nosaltres el regidor d'Economia, Xus Madrigal. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, i molt bon dia als oients de Ràdio Vila-real.
Com està veient vostè aquesta nova normalitat que estem vivint després d'aquesta pandèmia mundial que han passat i que ens ha frenat l'economia? Com està veient vostè en aquest moment l'economia hacia la ciutat de Vila-real?
Bueno, pues en primer lloc entenem les dificultats del comerç que bueno, no ho està passant bé, són moments de dificultat, però al mateix temps pues, en l'optimisme de saber que som una ciutat emprenedora, que sempre hem tingut capacitat de tirar endavant, i esta vegada serà així. Portem una setmana on hem suavitzat un poc al canviar de fase les condicions per a poder treballar els comerços i bueno, vam poder obrir el tema dels hostalers, van poder obrir les terrasses. Avui he estat parlant amb alguns d'ells i m'han dit que en principi els ha anat prou bé esta setmana i el cap de setmana, a pesar de la dificultat. O sigui, entenguem que quan parlem de que les coses han anat prou bé no vol dir que les coses han anat com abans, però bueno, almenys han pogut iniciar el seu treball, que és importantíssim, no m'ha dit que en els comerços, xico de comerç, i bueno, i també vam llançar l'iniciativa del mercat ambulant de la verdura, tenim ja planificat el mercat de la roba, i en aquesta línia estem treballant, o sigui, intentant facilitar als nostres comerciants en la medida de les possibilitats que té l'Ajuntament el que puguen treballar i guanyar-se almenys el jornal i tirar endavant aquesta situació.
En aquest cas, el fet que tinguem també el mercat ambulant este proper dissabte farà que la ciutat de Vila-real tinga més flujo econòmic, és dir, que puguen apropar-se les poblacions dels costats sempre que van en el seu propi cotxe, és dir, aparquen i baixen les mesures de seguretat que tenen que baixar i, per lo tant, n'hi haurà economia que rodarà més dins de la nostra població, no?
Això és la idea. El que hem de tenir clar, el que hem de tenir clar en primer lloc és que no podem baixar ni un centímetre l'alerta sanitària que tenim i complir les mesures de seguretat que ens marquen. Això és el més important perquè la pandèmia continua ahí, hi ha que ser respetuosos i responsables i dins d'aquesta dificultat, pues, sí facilitar. El mercat ambulant per a nosaltres ha sigut una aposta en el seu moment, des del 2011, que el van portar al centre, una aposta important de revitalització econòmica també de la zona centre del poble. Els canvis que estem fent són disprovisionals per tal de poder complir les garanties de seguretat que ens marquen des del Ministeri i la Conselleria. I, bueno, al final és un, com tu dius, un flujo d'economia i de diners que a xicotets empresaris, molt xicotets, els va permetre pues, poder tirar un poquet endavant dels seus negocis.
Algo que també comentava vostè i que este matí ha sigut matiner a l'hora de saber com els havia anat a les terrasses, sobretot el cap de setmana, que hauríem pogut, per exemple, jo li dic, nosaltres hi vaig tenir una terrassa, que és la del casino, jo el divendres, quan eixia del meu lloc de treball, sentia com estaven encomanant taules per a sopar. És a dir, com els ha anat el cap de setmana?
De fet, una de les persones que he parlat ha sigut en el gerent del restaurant del casino, hem estat xerrant una miqueta este matí, i la veritat que és el que et dic, en principi ha sigut millor de lo que esperaven, perquè sempre s'inicia una miqueta en port tot això, ha sigut millor de lo que esperaven, evidentment sabem que en aquests moments estan fent un esforç per part dels hostalers per a mantenir les terrasses obertes, perquè pensem que estan treballant també gràcies a aquesta resolució que van fer ampliant les terrasses el 50%, estan treballant pràcticament tots al 100% de la seva terrassa, sí. Però no podem encara servir dins del restaurant. Per tant, aquesta merma la van a continuar tenint. Però bueno, ells
se paliava, sí, se paliava un poc el fet de que poguera ampliar-se les terrasses, que això, des de logo, per ells va ser un alivio enorme, però clar, ara en aquesta desescalada, imagina, les poblacions amb menys de 10.000 habitants si poden utilitzar el 40% del restaurant de dins. Clar, el fet de que així en Vila-real s'amplien les terrasses, d'alguna manera, el que fa és donar-los aquesta possibilitat que no mos dona el flujo de població que tenim, no?
Bueno, no només això, també l'extensió de les tasses d'ocupació es dona, o sea, no tiene que pagar, de alguna forma, per a que la gent mos entenga, no tiene que pagar l'ocupació de la terrassa, es dona un poquet de pulmó econòmic a l'hora de poder-ho fer. Però el més important, que és el que me comenten tots ells, és que han pogut començar a treballar. Ells saben que això va per fases, que si no és esta setmana serà la que ve, si no serà l'altra, com mos diguen, nosaltres complirem exactament el que mos diguen, però saben que van a començar a poder obrir també dins dels seus restaurants. Entonces, ja estan preparant-se, això els ha servit també com a prova, d'alguna manera, a l'hora de treballar en esta nova normalitat, que els seus cambrers s'acostumen, que el client també s'acostumbre a una sèrie de normes que han vingut de moment per a quedar-se durant un temps i que els servirà aquesta experiència d'aquestes dues setmanes per a poder anar acondicionant els seus negocis a aquesta normalitat nova que tenim.
Anunciava el president del govern este cap de setmana que se podrà regular les fases i a lo millor no seran de 15 dies. Li diga això perquè, clar, els nostres hostelers, els hostelers que estan ubicats en la població, en la ciutat de Vila-real, quan ve l'estiu, la gent se'n va més cap a la costa. Per lo tant, hauríem de fer una desescalada si pot ser lo més ràpida possible, no?
Bueno, lo más rápida, pero lo más segura. Bueno, hay que comprendre que, com te deia abans, o sea, els primers que tenen interès en mantindre les medidas de seguretat i de sanitat són els mateixos hostelers. O sea, no n'hi ha que córrer, n'hi ha que fer les coses bé, quan toque, sempre intentant combinar aquesta necessitat econòmica, que és el que estem fent en la part sanitària, tenim que anar poquet a poquet, en bona lletra, ¿vale? Entenem moltíssim la dificultat que tenen, però són ells mateixes que preferixen tindre les coses clares abans de que n'hi hagi un possible rebrot que ens obligui a mantindre-nos, ja no a anar cap a barreres, sinó inclús a mantindre-nos en una fase més temps del que necessitaríem. N'hi ha que combinar les dues coses, no? La necessitat d'anar donant passos sense por, perquè n'hi ha que ser responsables, però no tindre por a aquesta realitat, però sí ser responsables, i en la part econòmica d'anar avançant per a poder treballar en més normalitat.
En quant al mercat central de la ciutat de Vila-real, n'hi ha una posició d'alegria, de bona sensació davant de la resposta que ha tingut la gent d'anar a comprar al mercat central?
Bueno, jo estic tremendament orgullós en este cas dels venedors del mercat central, no? Perquè des del primer moment se van posar a disposició de la ciutadania, van començar a fer repartiment a domicili, han donat moltes facilitats per a que la gent pugui comprar, sobretot en l'època en què d'alguna forma, no sé si histèria seria la paraula més adequada, però sí aquesta situació en la que tot el món s'anava i comprava per 25 dies i aquelles coses que es feien de cues enormes per a poder entrar a comprar, ells van saber estar a l'altura, van saber donar un servei de qualitat, com han donat sempre, i jo crec que han sigut reforçats d'aquesta situació perquè la gent ha vist la importància que té tindre un mercat central en qualsevol moment, no? I més en un temps de dificultat com aquesta, crec que han sabut estar a l'altura. Estic tremendament orgullós d'ells. Anar en una línia, jo del gastromercat, que era molt positiva. Quan va vindre aquesta pandèmia, tots van patir una miqueta a veure què podia passar, però la veritat és que estic content de com ha sigut i espero que, bueno, en la mateixa línia, la gent també entenga, com dic, i ser nou escenari i ser importància d'un mercat com el nostre i continuem molts anys donant un servei de qualitat.
En quant a la cafeteria que hi havia ubicat dins, i sa terrasseta que entra de la plaça de dalt, que la gent ha agraït tant, no?
Sí, bueno, se n'ha donat passeig. El regidor de territori, en aquest cas, se va implicar personalment en donar una solució al tema de la terrasseta i jo crec que, bueno, és un element més que disfrutarem la gent de Vila-real, pues, de medides que toque, però bueno, jo crec que és una al·licient més que té este mercat i que també pot anar donant, no per ara, sinó per futur, una nova espenda al mercat central.
El regidor d'Economia té el compromís de deixar-se la pell per als empresaris de Vila-real?
Bueno, el regidor d'Economia no és més que un treballador més. La meva mentalitat sempre ha sigut així, la gent que me coneix ho sap. L'únic que puc dir és que el meu telèfon està sonant tots els dies i jo intento respondre a tot el món dins de les meves possibilitats, siga l'hora que siga i el dia que fora. Crec que és el que toca, no només el regidor d'Economia. O sea, el Madrigal al final no hauria de ser més que una peça dins d'un equip que està treballant conjuntament i capitanitzat per l'alcalde, que és el primer que està marcant un poc totes les línies d'actuació, i la qual cosa s'agraeix molt, no? El lideratge en aquests moments. Però al que també vull sumar tots els partits de l'oposició, que així en Vila-real han demostrat que davant d'una situació que afecta al poble són capaços de posar-nos d'acord i anar tots a una. A tots, especialment a tots, també vull agrair-li lo fàcil que ho han posat per a poder treballar en casos. Sempre tindrem alguna discrepància política, perquè és normal, però jo crec que el que s'ha vist en altres poblacions, així a Vila-real no ha passat. Tant per part dels partits de l'oposició com per part del govern, ja dic, la qual jo com a regidor d'Economia no som més que un engranatge més. Així hi ha un capità de barco, i este capità de barco marca un poc la línia, i jo crec que en aquesta línia, en este cas, tot l'Ajuntament ha sigut capaç de posar-nos d'acord i treballar per Vila-real.
Les ajudes que dien els empresaris que necessitaven per part de l'Ajuntament, l'Ajuntament ha posat totes les ajudes que tenia en la seva mà per a poder ajudar-los?
Bueno, això és un tema. El tema de les ajudes és un tema controvertit, no? L'Ajuntament de Vila-real no té un pulmó per atraure ajudes i subvencions directes per ajudar als autònoms, per exemple, tal com voldríem. La nostra tasca, jo crec que ha de ser fer que altres administracions que sí que tenen aquest pulmó econòmic traguin aquestes ajudes, i des de l'Ajuntament facilitar tot el tema de tramitació per a que se pugui arribar al 100% de totes aquestes ajudes i intentar que siguin el màxim. I per part de l'Ajuntament, el que tenim que fer és plantar aquestes canyes, buscar solucions per a que n'hi hagi una activació de l'economia local. I l'activació de l'economia local, des del meu punt de vista, és a base de dinamització d'actuacions generals. Però jo li poso un exemple. Quan a vegades discutim si treure una ajuda per a l'IBI dels comerços, jo tinc uns números fets. Mira, només que en temes d'hostaleria n'hi ha 281 bars i restaurants en aquesta ciutat. Si nosaltres posarem 1.000 milions d'euros per ajudes directes, al final estaríem parlant que només que en el sector de l'hostaleria, no li parle de peluqueries, de tendes de roba, de tendes d'alimentació, o sigui, no li parle de tota aquesta gent que també està tancada. Només que en el tema de l'hostaleria arribaríem a tindre una bonificació d'uns 300 euros. 300 euros que són molt necessaris per a molta gent, a tot el món no li fan la mateixa falta. És molt difícil articular una subvenció que siga justa, perquè aquests 300 euros anirien tant els que li fan falta com els que no li fan falta. El que li fa falta, igual no li fan falta 300, li fa falta 800 per a poder continuar, i el que no li fa falta, pues, realment tampoc l'ajuda massa. Entonces, és prou complicat com orquestar tot això. En canvi, 10 milions d'euros o 10 milions d'euros, si el posem en dinamització dels espais, si els posem en millorar la llum del centre del poble perquè sigui més atractiva, si el posem per a fer unes files d'outlet perquè els comerciants de roba puguin iniciar a vendre, si aquests diners els posem en dinamització, jo crec que pot ser molt més rentable i arribar a una ajuda que crec que és insuficient en el pulmó econòmic de l'Ajuntament. Si tinguem 5 milions d'euros per a posar-se, és una altra cosa, però no els tenim. La situació és que és la que és.
Pues, Xus Madrigal, regidor d'Economia, pense que ens has posat els seus punts de vista, i jo també li agraïsc que siga sincer, que diga el que té i el que no té, i la sensació que vol que tinguem tots, i és que dinamisem entre tots el que és la població de Vila-real, el que és esta ciutat que té origen d'emprendedorisme. Vostè bé sap que s'està confeccionant una guia d'empreses i tal, que en un futur vostè exposarà, no? O sigui, que això és encara el que ens va dir l'alcalde divendres passat, que s'estava fent des de l'Ajuntament, encara està embastat, no tenim el final, però bueno, està en marxa, no, això?
tenim les iniciatives de dinamització, tenim aquesta guia d'empreses que anem a treure, tenim el tema dels mirabonos que anem a començar esta setmana ja parlant amb els comerciants, perquè hem tret la part mecànica un poc de com poder-ho fer. Tenim moltes iniciatives, ¿vale? Sí que m'agradaria acabar, per un costat, fent una reflexió a la gent, ¿no? En estos moments la teoria l'alcalde ho dia, en un eslògan que estem treballant ara, ¿no? Comprant al poble fent poble. I és veritat, és molt important que en aquests moments la gent se consciencie que si volem anar al carrer i veure el carrer en tendes, veure el carrer en cafeteries, veure les nostres peluqueries en marxa, si volem veure tot això, és moment que tinguem un sentiment de poble important, que ens creguem que Vila-real, ¿vale?, és la nostra casa i la nostra casa no pot estar buida. I per això és molt important que ens conscienciem que és moment d'ajudar a este xicot de comerç, que és importantíssim per a mantindre una ciutat com la nostra, viva, dinàmica, en ganes de fer coses. Uh-huh. Per tant, crec que si tots ens coneixem una miqueta i tots aportem un poquet a comprar així a Vila-real i a pensar en el nostre xicot de comerciant, això anirà bé perquè junts segur que ho fem.
És mantindre el teixit empresarial que tenim dins d'esta ciutat i que sense eixir d'ella tenim de tot i de l'única manera que ho mantindrem és seguint comprant-los i seguint fent que es queden a esta població. És més, que vinguin gent d'unes altres poblacions a invertir i també a comprar, no?
Claro, això és molt fàcil, no? L'altre dia quan me entré unint els hostelers me dient, i quina la receta? No, va ser en les empreses de teatre, no? Sí. Pues això és molt fàcil. Lo que tenim que fer és, nosaltres gastem els diners en Vila-real i que els de fora se'ls gasten també en Vila-real.
Bona recepta. Bona recepta. Xus Madrigal, regidor d'Economia de Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Óptica Vila-real prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964-53-1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Dr. Font, número 7 de Vila-real. Te esperamos.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
I després d'este no a l'ampliació de l'estat d'alarma per part de Compromís, tenim el seu diputat, el diputat nacional, Joan Baldoví. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè sap que ha estat molt criticat i molt alabat. Ha tingut gent en unes opinions i en unes altres. Vostè ha reflexionat sobre el que va fer no votant un no a l'estat d'alarma, a aquesta ampliació que volia el president del govern?
Mira, jo ho he pensat, han passat dies, ha tingut temps per a que tot caiguera el solatge de tot aquell dia i vaig en la cara ben alta, crec que vaig fer la decisió correcta. Sobretot perquè els que m'han criticat i els que amb més virulència m'han criticat han sigut bàsicament des del partit, militants i alguns càrrecs del Partit Socialista o de Podem. I jo no he fet una altra cosa que el que està defensant el Partit Socialista i Podem, així en companyia nostra, en Compromís. És a dir, nosaltres en el Parlament Valencià reclamem allò que jo vaig reclamar la setmana passada en Madrid. I ho reclame en aquest moment, clar que ho reclame en aquest moment, perquè és que, vau dir l'altre dia un titular d'un mitjà de comunicació, els valencians eixirem de l'estat d'alarma en un 112% més pobres que la mitjana, dedicant el 25% del nostre pressupost a pagar uns interessos i un capital d'uns diners que no hauríem d'estar pagant, dels préstecs que no hauríem de tindre, i per tant, i si anem en pitjors condicions. I el que jo estava dient és, justament en aquest moment, és quan necessitem més ajuda de l'Estat. Estava dient el que estava dient fa una setmana el president del govern valencià, Ximo Puig, o el que estava dient el conseller d'Hisenda quan ho demanava, que els 16.000 milions es repartiren bàsicament sobre el criteri de població, i l'altre, quan estava dient que hi havia d'haver un fons d'anivellament perquè els valencians ens anivellaren a la mitjana. Si som més pobres, en raó de més que ens anivellen a la mitjana per a poder tindre recursos per a combatre l'epidèmia sanitària, però també la social i la econòmica.
Vostè sap que l'han acusat fins i tot de carliste. És a dir, han dit que vostè...
Bueno, això no m'havia arribat. Carlist, en fi...
Sí. Carliste de poble, és a dir, en Ciu eren carlistes dels que realment després li posen searos als xeques, i vostè era carliste de poble que no era capaç de, al final, portar lo que vostè demanava.
Mire, jo insistisc en que jo així demane lo que demanen pràcticament no només el PSOE i Podem, també els altres grups parlamentaris de l'arc polític valencià demanen això. I en raó de més, quan estem passant una crisi, on dic, perquè els valencians són més pobres, estem mal finançats i damunt van repartir aquests 16.000 milions en criteris de mal finançament. Mire, es pot pactar en el PNV les eleccions basques a canvi del seu sí? Es pot estar en Bildu la reforma laboral, que no té res que veure en salut? Uh-huh. Es pot pactar en Ana Oramas que els ERTOs en Canàries duren fins a desembre? I no es pot pactar que n'hi hagin uns recursos de més en la sanitat pública valenciana, que és una sanitat que, per culpa de l'infrafinançament, tenim menys metges que la mitjana, tenim menys infermers i infermeres que la mitjana, tenim menys llits hospitalaris que la mitjana, menys llits d'UCI que la mitjana. Això no es podia pactar. I tot l'altre sí, sincerament. Em pareix absolutament incomprensible, i dic, amb el pas dels dies em reafirme molt més en què havia que pegar una punyada amunt de la taula i dir, senyores del Partit Socialista, es pot pactar tot i no es pot pactar la sanitat pública valenciana. Jo estava reclamant més recursos per a tindre més possibilitats per a eixir d'esta crisi, igual que qualsevol altre territori.
Vostè li diu a Pedro Sánchez que l'únic que vol és recursos per a lluitar contra el virus, i sobretot li demana lleialtat a més valencians. Ha sigut desleal a més valencians?
Jo crec que nosaltres hem sigut un soci fiable, responsable i lleial. I només hem rebut la setmana anterior males paraules de la ministra dient que ens inventàvem els problemes, i incomprensió per part del president del govern, que en dia que no entenia el canvi de postura. Jo el que no entenc és que es puga pactar en tot el món i no es puga pactar en Compromís, que ho hem votat tot a favor. És a dir, es pot pactar en Ana Oramas, que li va votar en contra la investidura, que li ha votat en contra alguns decrets llei, i no es podia pactar en Compromís, que li hem votat la moció de censura, la investidura dos vegades, i tots els decrets lleis i totes les ampliacions d'alarma? Sincerament, el mateix president, quan fèrem el debat d'investidura, es va comprometre en un acord que deia que mentre no hi haguera un sistema de finançament, hi haurien mesures pal·liatives per a contrarrestar aquest mal finançament. I les mesures paliatives, si no les tenim ara, que estem en una emergència sanitària, però social i econòmica, si no tenim aquests recursos paliatius, quant tindrem que tindre aquests recursos paliatius? Jo crec que era el moment. I més en un moment, jo crec que era entenible per tot el món. S'estan barallant quantitats altíssimes, s'estan barallant quantitats de 16.000 milions, de 200.000 milions que ha mobilitzat el govern. I nosaltres dèiem, en 2.300 milions, vostès equiparen a les 5 comunitats autònomes que estem per baix de la mitjana, Andalusia, Galícia, Castella-La Mancha, Múrcia i el País Valencià, que estem per baix de la mitjana, i en 2.300 milions, aquestes 5 comunitats que representem el 40% de la població, amb aquests 2.300 milions ens equiparen a la mitjana i tenim els mateixos recursos que té la mitjana de comunitats autònomes per a combatre aquesta emergència. Bé, jo crec que el tancament va ser la resposta, el no va ser la resposta, i sincerament no ho entenem. I per tant, com que entenem que sí que som capaços de pactar amb altres partits determinades coses que no tenen res a veure amb la sanitat, no entenem això, i per tant nosaltres creguem que calia plantar-nos i dir un no ben rotund.
Este matí estaven reunits per a començar el repartiment d'aquests 16.000 milions d'euros en el president de les presidents de les comunitats autònomes. Ximo Puig reivindicava que els donaren aquestes quantitats. Vostè pensa que si ho demana Ximo Puig arribarà?
Jo el que sí que sé és que si Compromís no haurà pegat una patada al formiguer, ningú diputat valencià haver fet visible això. Si ara ho reivindica Ximo Puig, pues a mi em pareix perfecte. Jo amb el president tinc bona sintonia, insistís, jo he reivindicat allí el mateix que ja havia reivindicat una setmana abans en els mitjans de comunicació. Esperem que li facin cas. Jo no sóc de posar-me medalles. Jo el que vull és que ens facin cas. I la medalla que se l'apunta qui vulga, però que els valencians d'una vegada per totes tinguem les mateixes oportunitats que tenen tots per a poder eixir de la crisi. I si en el repartiment d'aquests 16.000 milions el que no podia ser la setmana passada ni l'anterior pot ser ara, doncs pues, aleluia i benvingut siga i se canvi de criteri. Però estic segur que sense Compromís i se canvi de criteri probablement no s'hauria produït.
Per el que fa la possibilitat de que torni el president del govern a demanar una ampliació de l'estat d'alarma, Compromís valorarà si en este repartiment, encara que no hagi sigut quan vostè ho ha demanat, si no ara ho està demanant Ximo Puig, ho concedís, entonces replantejarà si recolzar el president?
Nosaltres sempre estem oberts a parlar i a dialogar, faltaria més. Jo crec que un parlamentari és això, una persona que ha de poder parlar amb tots, i nosaltres la porta del diàleg sempre la tindrem oberta, ara i sempre, amb independència de que puguin haver qualsevol problema en el Congrés. Però jo crec que la porta del diàleg ha d'estar sempre oberta a les coses per a ser conseqüents a aquella gent que ha confiat en nosaltres, i per, en definitiva, per treure aquelles coses que considerem justes per al poble valencià.
Quan no estem veient-los ningú, quan vostès passen a ser un ciutadà normal, quan se lleven el traje de diputats i el president suposa que el traje de president, se miren a la cara, és dir, el president i vostè han tingut ocasió de mirar-se als ulls?
Sí, i a la ministra vaig tindre ocasió de parlar per telèfon fora de les càmeres i vam tindre una conversació, jo diria que bastant viva, cada un reivindicant allò que creiem. Jo crec que estic carregat de raó i, per tant, ho parle davant de les càmeres i també després. Una altra cosa és que jo intento ser sempre una persona cordial, perquè sempre crec que la cordialitat, la bona educació, les bones maneres faciliten més els acords que les paraules altes, que el to de crispació. Jo intento ser sempre una persona, diríem, mantindre sempre la calma, mantindre sempre l'educació, perquè, insistís, això facilita molt la possibilitat de l'acord.
Sí, vostè és una persona molt valorada perquè és una persona conciliadora, és més, hi ha gent, jo he vist els comentaris, que tenien molta confiança a vostè, gent que no és de la Comunitat Valenciana, i que diuen, jo, si vostè estigués a la meva comunitat, el votaria. Quan ara diuen que no a l'estat d'alarma, hi ha gent que se decepciona un poc. Jo sol ho dic perquè quan vostè ha tingut ocasió de parlar d'en la ministra, en Maria Jesús Montero, com si ha tingut ocasió de parlar amb la gent, que no ho sé, però la ministra sí que ha parlat perquè vostè ho acaba de dir, entre d'aquest tono de, jolín, ens haver agradat haver anat junts una altra volta.
Sí, jo la vespre de la votació vaig parlar amb la ministra i li vaig dir, ministra, no s'heu mogut ni una miqueta. Jo crec que, en fi, si podeu pactar amb Ciutadans, que no vos ha votat ni la investidura, ni vos ha votat la majoria de decrets lleis, crec que en raó de més hauries d'acordar amb mi. I per aquella gent que, bueno, que jo els puc caure bé i que de fora d'esta terra, escolta, jo tinc un compromís en esta terra. Jo sóc diputat valencià, i per tant, per damunt de tot, jo tinc que defendre els interessos d'esta terra, sobretot si esta terra està en pitjors condicions que moltes altres, jo ho deia. És a dir, entre la comunitat autònoma millor finançada i la nostra, hi ha un 40% de diferència. Més de 600 euros per cada valencià i per cada valenciana. I no parlem ja de les comunitats forals, que ahir arriba a un 70%. Escolta, jo quan els meus estan en pitjor situació, jo tinc que intentar que els que representen, que són a la gent que viu entre el riu Sénia i el riu Segura, a tota aquesta gent tinga les mateixes possibilitats i oportunitats que poden tindre tots. I per tant, jo em dec a esta terra i a esta gent.
Mira, jo vaig tindre ocasió d'estar en una conversa on Íñigo Errejón va dir que bueno, que sí, que Baldoví és com és i Baldoví lluita en el puesto on li toca lluitar, i ell tenia un compromís en el govern valencià i ell tenia assumit des del primer moment que vostè votaria que no precisament per la infrafinanciació de la Comunitat Valenciana. Ell no va tindre cap dubte en ningú moment, i suposa que Íñigo Errejón i vostè, que van arribar a un acord per anar en una candidatura conjunta, se coneixen almenys algo, no?
Mos coneguem i a més compartim sempre quin va ser el sentit de la nostra votació. El 98% o el 99% de les vegades votem conjuntament, però si hi ha alguna possibilitat, si n'hi ha en algun moment que no coincidim, entenem perfectament cadascú les raons de l'altre, i d'això es tractava. Nosaltres vam fer aquest pacte perquè enteníem que era un pacte que respectava molt més la manera de ser de cada un i els compromisos de cada un. I jo sempre he dit, i no ho he amagat mai, que tinc un compromís amb els valencians i les valencianes, i per tant jo defenc per damunt de tot els interessos, insistís, si crec que són justos, i en este cas no és que són justos, és que són justíssims i estan carregats per poder-los defendre.
Joan Baldoví, moltes gràcies per haver entrat en la seva ràdio i per atendre-nos, i suposa que si ha pegat la pata al formiguer, algo valdrà, no?
Esperem que sí. De fet, avui la ministra ja estava dient que igual podien canviar els criteris de repartiment d'aixòs 16.000 milions i que probablement el pes de la població tindria un major pes. Bé, benvingut a tot allò que beneficia el meu país.
Molt bon dia, Joan Baldoví.
Molt bon dia.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti, porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia, con todas las medidas sanitarias y un horario de 12:30 a 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Bigma Perarbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Bigma Perarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13:30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Bigma Perarbo. Juntos lo conseguiremos.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
I ara també volem parlar amb Vences Salós, l'alcalde de la localitat de Moncofa, per la publicació del BOE del dia 21 de març. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Alcalde, el BOE el 21 de març publica, fa una publicació i vostè fa saber als seus als habitants de Moncofa que encara que complir el requisit de ser una població de menys de 10.000 habitants, Moncofa té una densitat de població superior a l'exigida o a l'exigència. Què és el que vol dir això? Per què vostè fa un comentari al final parlant de les altres poblacions i dient això és una locura?
Ay, pues claro, porque después de que el presidente de la Nación, Pedro Sánchez, pues anunciara prácticamente 10 días que las poblaciones de menos de 10.000 habitantes tendrían una relaxación en las medidas de pasear, por ejemplo, en determinadas franjas horàries y pues sobre poder acudir a determinados llocs, sí. Pues ens veiem que la publicació del BOE pues, pràcticament deixa fora quasi totes aquestes poblacions de menys de 10.000 habitants. Ja va ser un sense sentit que el president de la nació anunciara aquesta mesura sense estar publicada, que va durar confusió a milers i milers d'espanyols. Uh-huh. En el nostre poble i en moltes poblacions ja no se sabia el que se podia fer, el que no se podia fer. Les redes socials eren una locura. Tot el món ja estava tot confús. Quan és publicat, pues, ens donem compte de que el 90% de les poblacions com Moncofa, població com Betxí, com Orpesa, pues uh-huh. no se podien acollir. Veiem que se tracta contínuament una vegada darrere de l'altra, pues, d'un sense sentit. Creiem que, no sé si és per ànsies de protagonisme de Pedro Sánchez, de voler ser el orador que transmet les notícies positives, pues, anuncia una cosa, després se fa una altra, després toca rectificar, i la veritat que ja és difícil lluitar contra aquesta pandèmia, que si ens ho fan més difícil, pues, més difícil és encara.
Clar, en aquest cas, el que ens anuncia un dissabte el president del govern és que aquestes poblacions de menys de 10.000 habitants podran tindre aquesta desescalada més fàcil, donat que bueno, que el contagi és, d'alguna manera, podria ser... o podria causar menys mal perquè hi ha menys densitat de població. Però en el cas de Moncofa, per què no se pot acollir a aquesta relaxació que ens anunciava el president del govern un dissabte i vostè veu el 21 de maig que ja no es pot fer com anunciava el president del govern? Per què en Moncofa no se pot?
Sí, perquè fixen un criteri nou del qual, pues, no s'havia parlat i que la gent tampoc era coneixedora. A la gent primer li s'enganya, perquè fan l'anunci, pues, 10 dies antes, la gent se creu que ja està en vigor. I uh-huh. això no pot ser. Però després, quan el trauen i ho fiquen en vigor, trauen un criteri nou, que és la densitat de població. Però és depenent del nombre d'habitants i el quilòmetre quadrat del municipi, pues, si se superava 100 habitants per quilòmetre quadrat, pues no podries acollir-te. I és això el que va passar a Moncofa. Moncofa, pues, té un terme municipal reduït, val? I entonces tenia una densitat de població de 400, prop de 420 habitants per quilòmetre quadrat. Però, bueno, però és que, per altra banda, per exemple, Moncofa sí que té un terme municipal reduït, però un terme o una àrea urbana molt gran.
Claro.
Exemple, o sea, té molt de pai, té molta platja,
claro.
Té molta zona urbanitzable. Entonces, els passejos poden ser en una zona molt àmplia. I, però bueno,
és ahí quan
ens queixem és de la desinformació que se transmet constantment. I això no pot ser que ho faci el govern.
És ahí quan el que se demana per part de les comunitats autònomes és que diuen que busquen un criteri de cada alcalde de cada població, perquè cada població té una característica, una peculiaritat, perquè no hi té ningú sentit que Peníscola sí que tinga aquesta gràcia de poder fer el que, per exemple, Moncofa no pot fer, quan Moncofa té una platja pràcticament com la de Peníscola, no? Tan àmplia.
Jo soc més partidari de que siga, pues, o bé Generalitat Valenciana o el govern d'Espanya el que establisca els criteris, perquè el que ara veurem, el que passarà també en les playes, que sí que han fet ara que cada ajuntament tindrà que ficar les normes, que lo qual veig una locura, perquè poden ser unes normes en Moncofa, unes normes en Sitges, unes normes en Nules, en 4 quilòmetres, normes diferents. Si jo el dilluns vaig a la playa de Moncofa, tindré que fer unes normes. Si vaig a la playa de Sitges, unes altres normes. Jo això també ho veig un sense sentit. Però aquest govern, aquesta institució que dicta les normes, el que deu de ser és clara, el que no deu de estar portant-nos és constantment a confusions. És el que a mi em pareix, pues, criticable i critique.
Sí, perquè vostè, per exemple, tindria els empresaris de Moncofa, de la platja, preparats per a posar-se en marxa i després no podien posar en marxa tot el que ells tenien previst, no?
Però tu figura també una altra qüestió que n'hi ha en este tema de poblacions menudes de 1.000 habitants. Els bars podien obrir en l'interior, han pogut obrir a l'interior.
Sí, sí.
Els bars que complien menys de 10.000 habitants i una aforo inferior als 100 habitants per quilòmetre quadrat. Però s'obria sols per gent empadronada.
Sí, això ha sigut algo que m'ha llamat l'atenció.
Com és possible que una norma, un BOE a nivell nacional, no sols per gent empadronada? Entonces, el del bar que veure qui està empadronat, qui no està empadronat, Vamos,
sí, mire, n'hi ha una peculiaritat d'un propietari d'un restaurant que té ell el restaurant, però ell no viu a la població. Entonces no pot obrir el restaurant ell.
Assegurat.
En realitat, vostè el que se queixa és de la falta de direcció, no?
Sí, la falta de claretat, les contínues anuncis que després són diferents, mesures que després canvien a l'hora de publicar-se en el BOE o que després de dos dies se torna a publicar una altra, i en tot això pues, està dirigint a una confusió pues, bestial. La queixa, jo era també més per als ciutadans. Mm-hmm. Els ciutadans de Moncofa eren enganyats pel seu propi govern al creure's que ells podien eixir, perquè és que la gent ha estat relaxant les mesures des que se va anunciar per part del president i la relaxació, perquè la gent li se du a confusió i quan ho anuncia el president se creu que ja està en vigor.
Clar.
Que entrarà en vigor el dia després.
En este cas...
No 7 o 10 dies més tard, i que el 90% finalment de poblacions de menys de 10.000 habitants no se poden acollir.
Mm-hmm. En este cas, vostè, d'alguna manera, dirigint el poble de Moncofa, que el que vol és el bé pels seus ciutadans, se sent un poc desemparat per estos, pues per el president d'Espanya que no li dona unes directius clares. No? No té res a veure que tinga un altre color polític?
Pues no, nosaltres intentem informar a la població. Nosaltres en tot moment intentem transmetre el que ens arriba a través de les publicacions oficials. I en tot moment, degut a això, pues, constantment ens tocava estar transmetent a la gent que no, que això encara no era d'aplicació, que això no era d'aplicació, i això és per una confusió ben clara que així des del propi govern de l'Estat.
Vostè...
Si no era així, nosaltres no estaríem en aquests moments criticant res d'això, per supòs.
Vostè entén que el president del govern, quan és cada dissabte, fem el discurs que ens dona cada cap de setmana, considera que no deuria dir allò que encara no estiga publicat en el BOE?
Clar, jo crec que no. A veure, o ho publica el dissabte i ho anuncia el dissabte, si vol dir el dissabte, i si no és que ho anuncia el dilluns.
Uh-huh.
Perquè si no ens trobem en coses com aquestes, ens trobem en anuncis que no són reals, en confusions. I al final estem jugant en la salut del ciutadà.
Per cert, com està de salut del poble de Moncofa?
Pues bé, nosaltres tenim sort, crec que tenim, o han tingut molts pocs casos, que són altres de les queixes que han fet patents durant aquest temps, perquè no rebem res d'informació per ningú medi oficial, de Conselleria de Sanitat, ni res de res, però per lo que sabem, diguem, dels veïns, han sigut una població que ha estat, no ha sigut maltractada, val? per el Covid, i també pues, hem pogut prendre mesures, s'han repartit prop de 15.000 mascaretes entre 7.000 habitants.
Uh-huh.
I creiem que entre tots, i també pues, el civisme que està demostrant els nostres veïns, pues, estem portant la pandèmia pues, prou bé, la veritat, ben contents.
Alcalde, moltes gràcies per haver entrat en la ràdio i haver-nos aclarit esta confusió que tenien molts ciutadans que el govern central a voltes sense voler, no sense voler, no ho sabem, ens porta als ciutadans. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Al Groc, el paper d'alumini, les jaunes, els bricks, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
I també volem parlar en Santi Arrufat, que ell té una iniciativa solidària i per això volem de primera mà que ens ho conte. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Sou un grup de gent que perteneixeu a una iniciativa a nivell nacional, no?
Sí, la iniciativa va sorgir a través del grup de Coronavirus Makers a nivell nacional a mitjan de març. Se va començar a organitzar tota la gent que teníem impressores 3D per la carència que veiem que tenien els sanitaris, principalment de material de protecció. I en principi ens vam organitzar per comunitats autònomes, després per províncies i per facilitar
aquesta
organització. I finalment, pues, a Villarreal també vam fer el nostre grupet. Som 16 ara.
O sigui, a Villarreal n'hi ha 16 persones que fan pantalles protectores per al coronavirus, pantalles facials, no?
Sí, principalment pantalles de protecció facial, però també últimament estem fent més també tiretes per les mascaretes, que són, se diuen tiretes salva-orejas o salva-orelles, perquè són unes tiretes que s'enganxen per darrere del cap perquè les gometes no descansen sobre les orelles, s'enganxen i entonces eviten els roces en les orelles. I els sanitaris i la gent que porten les mascaretes moltes hores ho agraeixen molt, perquè fan roces i és molt molest.
I perquè una persona puga, imagines, jo suposo que vosaltres el primer que vau fer va ser pensar en la gent d'hospitals i puestos sanitaris, sí, que era el que més necessitaven i per als que primer vau acudir, però sí, si algú està sentint-nos en aquest moment i és un particular o té una empresa particular, com se pot posar en contacte amb vosaltres per a poder adquirir aquestes mascaretes?
Sí, nosaltres vam començar, al principi vam fer un munt de material per hospitals i residències I últimament hem estat treballant més de cara a empreses, almacens de taronges. Uh-huh. També hem elaborat per la protecció civil, per la policia local, diferents materials, també obre portes, que és un dispositiu per tocar pulsadors, a obrir portes sense tocar en les mans, per evitar en la medida del possible l'expansió del virus. Uh-huh. I si volen sol·licitar material, tenen dos vies. A nivell provincial, seria entrar en la web makerscastelló.org. Uh-huh. I ahí tenen un formulari en el que sol·licitar el material que puguen necessitar. I també, si volen, a través del grup local, el nostre grup de Makers de Vila-real, uh-huh, pues tenim una direcció de correu electrònic que és makersvila-real@gmail.com. Ahí ens poden fer sol·licituds també.
I aquestes sol·licituds que poden fer-los a nivell particular i a nivell d'empresa, no?
Sí. A nivell particular, si és, per exemple, per una comunitat de veïns, si el que necessita, pensa que pot necessitar obre portes o algun tipus de material, pues si pot intentar organitzar pues per tota la família o per la comunitat de veïns o per aprofitar una miqueta més el viatge en el cas local de protecció civil. Uh-huh. I en cas provincial treballem o col·laborem nosaltres una empresa d'ambulàncies que fa les recollides de lo que nosaltres fabriquem i ho repartís allà on ho necessiten perquè no tinguem que ser ningú de casa a repartir-ho. Així en Villarreal s'encarrega i mos està ajudant amb un tot protecció civil.
En el formulari apareix el cost d'este material que s'adquirís?
Sí, en el formulari de la web a nivell provincial no se requereixen dades personals especials, simplement la direcció i el tipus de material i la quantitat, pues tiretes o protecció facial. I a nivell local, pues és contactar amb nosaltres a través de la direcció i parlar-ho. Uh-huh. Perquè també a nivell local el que fem és personalitzar els tiretes,
pedidos,
per exemple. Sí, els obreportes per protecció civil, van fer 300 unitats i després 100 unitats més per a la policia local, els van personalitzar en el seu logo. I després també estem col·laborant, ara estem començant a buscar col·laboracions de Càritas, per exemple, o dels Antonians o d'Espanyol. Uh-huh. Tenim contacte amb ells i tenim la intenció de repartir a través d'ells unes tiretes personalitzades en els seus logos, en el seu nom, uh-huh, perquè puguen repartir-les a canvi d'un donatiu per la seva causa. Entonces, una forma de fer aplegar les tiretes a tota la gent i de passo, pues, també l'acció solidària que se pugui aportar.
Uh-huh. I més en este moment que sabem que n'hi ha persones que estan molt apurades i aquestes entitats els estan ajudant, no?
Sí, sí. Hi ha que destacar que des del principi no hem cobrat ni hem fet. Nosaltres no tenim, ni a nivell nacional ni a nivell local, una formulació jurídica com a grup. Sí. Entonces no podem manejar diners, però sí que podem acceptar donacions. En un principi, tots els makers vam començar a fabricar en el material que teníem a casa. I a nivell nacional s'han repartit ja moltíssim material, en un cost aproximat de 800.000 euros entre tots. S'han fabricat 992.000 viseres, 365.000 salvaorelles i 134.000 obreportes. A nivell local també han fet molt de material, però últimament hem anat rebent donacions de material de diferents empreses i de l'Ajuntament també. I així han pogut seguir treballant perquè molta gent, molts voluntaris, estaven afectats per ERTEs, al paro, i encara així estaven ficant material del seu bolsillo. Però finalment ja han pogut canalitzar una miqueta aquestes donacions i ja estem treballant en aquest material.
O sigui, que si n'hi ha alguna persona que no pot col·laborar amb material, però sí que fa un encàrrec i diu, bueno, jo vull fer una donació de tant. Perquè, clar, mire, a l'hora de fer una donació, el que sí que ens agradaria, que sapiguen els oients, és si sap vostè el cost aproximadament del material que s'emporta la gent.
Sí, per a fer les impressions 3D s'utilitza un plàstic que va en bobines, és com un fil, és pareguda a una bobina de cosir. Uh-huh. El que passa és que el que s'elabora és una peça sòlida de plàstic a partir d'una bobina de fil. I les bobines de fil són d'un quilogram, d'un quilo, i solen i tenen un cost d'aproximat d'uns 20 euros. Uh-huh. Per a elaborar les pantalles de protecció facial també utilitzem unes làmines de PVC transparents en format A4, que són les que s'utilitzen per en enquadernació. I també tenen un cost aproximat d'uns 10 euros. També hi ha papereries que han fet donacions quantioses de làmines. I també utilitzem pues, una banda elàstica per sujetar la visera. Nosaltres el que fabriquem a la impressora 3D és la visera. I en la visera se fica la làmina transparent. Tipo com les caretes que utilitzen els soldadors, per exemple, que tenen aquesta làmina transparent davant i protegis, a més de la mascareta, no és un substitut de la mascareta, també protegis els ulls i augmenta la seguretat. Entonces, el cost és d'uns 20 euros i se pot fer donació de la bobina, que costaria uns 20 euros, o se pot fer donació de les làmines, uns 10 euros, o bossetes de gometes que poden costar uns 3 euros, o bobines de goma elàstica de tela, també són vàlides.
Uh-huh.
També tenim que dir que les viseres que estem fent estan homologades per la Conselleria de Sanitat, per la Generalitat Valenciana. A partir de l'1 d'abril van fer una normativa, van treure unes lleis, i ens van indicar quin tipus de visera era el que teníem que fabricar i això és el que estem fabricant.
Bueno, pues entonces la gent més o menys ha fet una idea de com poden adquirir les mascaretes, les pantalles.
Sí,
i també...
el primer pas seria contactar amb nosaltres. Ja li indicaríem com comprar el material o depèn de cada cas.
Uh-huh. O sigui, que s'estudiaria cada cas en què poden col·laborar o què poden aportar segons la quantitat que demanaren o que encarregaren, no?
Sí, també en funció de l'experiència que tinguin demanant material a través d'internet, si uh-huh. ho té més per la mà, pues, és passar-li els enllaços del material que necessitem i ells, quan ho reben en casa, fem una sol·licitud de protecció civil, ho arrepleguem de sa casa i ens ho porten ja directament als que estem fabricant. I depèn pues, si és una persona particular, pues, i si pot aportar material, si té gometes en casa, que té una paqueteria, no sé, i té material en casa i el vol aportar, o té uh-huh. làmines perquè té una papeleria o perquè és una escola, o que tenen làmines d'enquadernació i volen fer la seva aportació, doncs pues depèn de cada cas, seria parlar-ho i concretar-ho.
Pues moltes gràcies, Santi Arrufat, per esta iniciativa altruista que tenen per la seva part i...
Gràcies a vosaltres.
I, bueno, ojalà hi hagueren més iniciatives com aquestes, no? De ben segur, sí. Pues tots seríem un poc més solidaris, no?
Sí, i també ens agradaria no fer tanta falta. Perquè, de moment, nosaltres pues, estem una miqueta a l'expectativa esperant de que es començaren a fer viseres a nivell més industrial, però han passat les setmanes i hem seguit fent falta. Però, bueno, mentre fem falta estarem ahí.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia con todas las medidas sanitarias y un horario de 12:30 a 23 horas. Para más información sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! Juntos venceremos. MARE, Centros de Educación Maternal.
Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 0350 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
La setmana passada vam començar a parlar que a la Renegar s'estava movent la terra, no? Que s'estaven veient una possible construcció a aquest parc natural del nostre territori, no? I per això ens va cridar l'atenció i volíem parlar amb el portaveu del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales de GECEN i membre de la plataforma Salvem la Renegar. Per això avui tenim a Paco González. Bon dia, Paco.
Hola, bon dia.
Bé, jo volguera que ens explicares als oients, no?, què és el que està passant a la Renegar.
Pues en la Renegar, que és un espai natural que atesora un patrimoni natural i també històric, pues de gran interès, el que s'està fent és aplicar un pla general d'ordenació urbana, és a dir, un urbanisme, que se va aprovar en l'any 1982, és a dir, abans de que Espanya entrara, per exemple, a la Unió Europea. No? L'aplicació d'aquest tipus d'urbanisme que va néixer en el 1982 pues, mos porta a que inclús a dia d'avui n'hi hagi una planificació, n'hi hagi una ordenació del territori, una ordenació de la zona, dels terrenys litorals d'Orpesa, que no se corresponen per a res en l'any 2020, no?
Clar.
En el qual pues, la ciutadania demana, exigís una altra manera de tractar el territori, diferent al del 1982. No? És a dir, no hi ha hagut una transició ecològica en quant a l'ordenació del territori, qüestió que estem demanant. I estem demanant per a... que els projectes urbanístics que són greument lesius per al litoral d'Orpesa, pues, posar un punt final. És a dir, tindre una foto final de lo que és l'ordenació del territori des del litoral d'Orpesa totalment diferent al que està planificat, que com ja hem comentat, pues, mos ve de dècades anteriors. No? Què és el que demanem per al litoral d'Orpesa, des de lo que és el port esportiu fins a Playetes? Pues que es protegisca els valors que tenen. Com? Pues baix alguna de les figures legals de protecció de la llei 11/1994 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. I el que considerem en la plataforma i en l'associació és que la millor figura legal de protecció seria la de paisatge protegit, que és la que millor s'adapta. No? És a dir, el Pativel, per exemple, que va ser una ordenació, diguem, urbanística del litoral, no mediambiental,
sí.
Ja van comentar en el seu dia que era un instrument covard, era un instrument que no afrontava l'urbanisme dissenyat i aprovat en dècades anteriors. I aquí pues, tenim un exemple. No? S'estan fent unes obres que estan afectant a una zona no urbanitzada del litoral d'Orpesa. I el que demanem és la reconsideració d'esta manera d'actuar, i ja que el patibel pues, va ser un instrument no útil per a la preservació mediambiental, per a la conservació mediambiental, pues demanem que s'apliqui directament la legislació estrictament mediambiental mitjançant la creació d'esta figura legal de protecció. Sí.
Però, Paco, què s'està exactament construint ara mateix a la Renega? Perquè, clar, ens anem de confinament i quan torneu esteu veient que estan entrant i 5 camions molt propet d'on està la platja i recordem que és una de les zones més verges que hi ha a tota la comunitat de la Renega.
Clar, això és l'entorn de la Renega, és a dir, és al costat mateix de la Renega, en el lloc, diguem, en l'únic lloc de tot aquest tram litoral
sí.
Que té un interès a nivell mediambiental des del punt de vista europeu. És a dir, uh-huh. ahí tenim una zona que és lloc d'interès comunitari.
Sí, sí.
Per tant, una zona que pertany a la red Natura 2000. Dit d'una altra manera, aquesta zona no té una importància mediambiental només a nivell local, ni a nivell autonòmic, ni a nivell estatal. Té una importància mediambiental des del punt de vista europeu. No? Pues mos trobem que com comentaves, bon anem al confinament, per una cosa sobrevinguda, i pues, a final d'abril comencem a veure pues, una sèrie de moviments de terra. No?
Sí.
En principi, els moviments de terra, exclusivament els que s'estan fent ara, és per a fer un nucli zoològic, un centre d'interpretació, com ho podríem dir. No? Però és que això no és un centre d'interpretació, només. És que és un sí. hotel i és que són 1.000 vivendes, 1.000 uh-huh. segones residències. Per tant, això és, diguem, la punteta de l'iceberg, no?
Sí.
De lo que s'està venent ara, este moviment de terra. Perquè este moviment de terra no és per a fer un centre d'interpretació només.
Sí.
És per a desenvolupar tot un pal.
Sí. Explicar als oients que un centre d'interpretació és un centre d'interpretació per a les tortugues, per a que vosaltres també definiu com un zoològic, com si fora un llac ahí al costat, però que realment vosaltres esteu reivindicant que aquest centre d'interpretació amaga una urbanització i un hotel.
Clar, és diguem, des de 1982, que es va aprovar el Pla General de Dones Urbana, ahí se va definir el que se tenia que, el com s'anava a urbanitzar en 1993.
Clar.
En 1993 pues van milers de vivendes que si no estan fetes és perquè pues la bombolla immobiliària va frenar, és una qüestió uh-huh. de mercat, va frenar el que és este desenvolupament urbanístic i ara pretenen pues, reprendre'l. Com a pues el mateix que en un altre lloc que tots coneixem.
Pues sí.
El model va ser un balneari marino més gran d'Europa, m'entens o no?
Sí, sí.
I a partir d'ahí se va fer el que és un hotel de 5 estrelles i tot. I el que més interessava era pues, fer els apartaments i vendre'ls, pues aquí una miqueta, però al revés. És a dir, aquí uh-huh. se va començar a vendre tot, ara no se ven res i d'alguna manera pues, estan intentant rellançar, tornar a posar en marxa
sí.
el que és este pal. Per tant, nosaltres no estem en contra de cap nucli zoològic, i dic nucli zoològic perquè ha de passar per la legislació de nucli zoològic, ja que va tindre animals.
Sí, sí.
I com tots els nuclis zoològics, pues, bueno, en este cas és per a tortugues marines, la intenció que van a fer ahí, pues, tota una sèrie de bases per a que aquelles tortugues marines que estan ferides pues, puguen ahí muscular, és a dir, tinguin ahí un espai suficient per a que se puguen recuperar, res en contra d'això, però centre, a més, aquest centre d'interpretació va tindre, pues, com tots els nuclis zoològics, pues, una part de recuperació d'espècies, en aquest cas enfocada a la tortuga marina,
sí.
i després una part d'educació ambiental. I és allò on veiem una contradicció increïble. És a dir,
clar.
Tu es vas a dir en aquest centre d'interpretació que el litoral cal protegir-lo, que el litoral és una joia a nivell de biodiversitat i a nivell de paisatge. I al mateix temps estàs construint, desfent un tros del litoral verge.
Uh-huh.
Per tant, això és la contradicció, diguem, d'aquest centre d'interpretació, que en un altre lloc nosaltres no tenim res a dir. És més, es pareix molt, molt bé que se creen llocs per a poder recuperar espècies, com no,
sí.
encantats, però no a base de destruir litoral verge.
Uh-huh.
I és ahí on estem. Perquè això se construís a més, al costat del lloc d'interès comunitari, val? De la Red Natura 2000, este pai, i no s'ha analitzat, per exemple, les repercussions sobre este lloc protegit.
Clar.
Una qüestió que és bàsica i que es demanen des d'Europa. És a dir, si tu protegeixes un espai i a 0 metres d'aquest espai fas unes actuacions que puguen desfer, que puguen interactuar, que puguen trencar els valors pels quals tu has protegit una zona, doncs això ha de ser avaluat prèviament per veure si se pot fer això o no se pot fer. Això no està. La llicència d'obres tampoc no està. Hi ha una declaració responsable, però no hi ha una llicència d'obres. Sí. De fet, el que és l'Ajuntament d'Orpes ha dit que demanarà informació abans de donar la llicència d'obres.
Sí. I sense llicència d'obres poden manejar ja la terra, com s'està fent ara?
Entenem que no. Clar. Entenem que no, perquè són molts camions. És a dir, això no s'empara, diguem, en qualsevol tipus d'estudi pues, geotècnic o, diguem, d'adequació d'una parcel·la urbana o alguna qüestió d'aquest tipus. No.
Sí, sí.
A més, tots aquests camions de terra s'estan llançant en una altra parcel·la que tenen, que té este pai més amunt de la muntanya, i entenem que aquests moviments de terres i això tampoc no està emparat per res. No? I ahí estem, hem creat una comissió jurídica, la plataforma, per pues, demanar tota la informació que ja s'ha demanat i presentar les denúncies oportunes, perquè entenem que aquesta obra que s'està fent no està emparada en la legalitat.
També he vist per les informacions a la vostra web i voldria que ens contares qui està darrere d'esta construcció, no? Perquè també heu vist coses estranyes, no? que hi ha darrere.
Bé, nosaltres no és que siguem nosaltres, és que veiem coses estranyes, és que ahí està la Fiscalia Anticorrupció des de fa un parell d'anys mirant a veure què és el que passa, no? Perquè pareix pues, que la cosa no està clara. Jo, des del punt de vista econòmic, no vos puc aportar informació. Ja. Perquè tinc manca de coneixements al respecte per a poder aprofundir el tema, però sí, està en la hemeroteca. Vull dir, tenim problemes en la Fiscalia Anticorrupció, però nosaltres el que hem assenyalat sempre, ja des de fa anys, és que el dia que se passa anticorrupció per tot el litoral d'Orpes, des de Marina d'Or fins a Playete,
sí,
la feina no se l'acabarà.
Ja.
Però bueno, és una opinió.
Però jo, Paco, em referia principalment a la Fundació Azul Marino, no? Que és la que està com promoguent aquest centre d'ocupació, que heu vist que no existís fins ara, fins al 2020.
A veure, és una creació ad hoc per part de la empresa, és a dir, on té el domicili aquesta fundació? Pues, en el domicili de Costa d'Iber. Ahí en la carrer Molàs, no?
Sí.
És a dir, coincidís exactament en on està l'empresa, no? Que per a la qual cosa, pues, pues, bueno, s'entén a poc que no fa falta ser molt espavilat per això, pues que n'hi ha una connexió total i absoluta, no? Entre el que és l'empresa i el que és esta fundació que se crea precisament pues, per a poder, nosaltres entenem, tirar endavant lo que són la construcció d'unes vivendes que a dia d'avui pues no poden tirar endavant de cap manera. No? Però bé, se va crear en març, se va legalitzar, si no tenim entès malament, en abril, i va ser crear-se la fundació i començar les obres. No?
Ja, sí, és un poc estrany. I el paper de l'Ajuntament d'Orpesa? Què juga en tot això? O sigui, què vos han dit a l'organització realment?
Bé, nosaltres davant d'aquests fets el que vam fer és posar en coneixement no només de l'administració local, és a dir, Orpesa, sinó també de la conselleria. I el que hem rebut de moment són balons fora, no? És a dir, en principi les declaracions des de l'Ajuntament d'Orpesa era, pues, bueno, això és un terreny urbà, molt bé, de 1982, és un terreny urbà i nosaltres no podem fer res si això és urbà. Bueno, ara ja pareix que podem fer alguna cosa, com per exemple demanar la informació mediambiental prèvia a poder donar la llicència, no?
Sí.
És a dir, en principi, pues, la qüestió era salve si quien pueda, no? És a dir, vaig a llevar-me este embolic o este problema de damunt com puga. Nosaltres pensem que el que cal fer és pues, fer aquesta transició ecològica en quant a l'ordenació del territori. El sol no pot estar, pot continuar estant com tot urbanitzable.
Clar.
Cal fer un altre enfoque diferent. I això, per això també vam escriure, i també de les afeccions al lloc d'interès comunitari, però vam fer els escrits pertinents també a la conselleria. La conselleria el que ens diu, d'alguna manera, és que com això és un terreny urbà que està fora del LIC, encara que estigui a 0 metres, pues que això és una competència municipal. I, en fi, no estan, diguem, estos balons fora no corresponen a l'actitud que deurien de tindre. Esperem que la canvien el més pront possible, que afronten que la nova realitat d'esta de litoral verge no pot ser més formigó, i que entre la conselleria i l'administració local, l'Ajuntament d'Orpesa, pues facin un enfocament diferent al de fa 40 anys. No? En això estem treballant i esperem pues, que la reacció vagi modelant-se i siga diferent al dinamisme o a la inèrcia que ha tingut des dels anys 80 la zona.
Sí, Paco, i els ciutadans, vos podem ajudar d'alguna forma a aquesta plataforma a que arribeu a bon port i que la Renegà siga sent com és ara, la Renegà Verge sense hormigó?
Clar, la qüestió és que n'hi ha... la gent comença a conèixer la zona,
clar.
O va començar a conèixer la zona quan es va crear la Via Verda. No?
Sí.
Aleshores, quan poses formigó just al costat d'aquest lloc, en el qual els ciutadans aprecien perquè l'han visitat de forma constant, que els agrada el seu paisatge, la seva biodiversitat. De moment veuen que la Via Verda se convertirà en una espècie de túnel bloquejat per formigó als dos costats.
Sí.
Aleshores, clar, protesten, no? S'organitzen, se mobilitzen. Són més de 20.000 signatures ja les que s'han replegat. La ciutadania està absolutament compromesa en modificar l'urbanisme del litoral d'Orpesa.
Sí.
I nosaltres, pues, com a associació, simplement pues, estem del costat, evidentment, de la ciutadania, que s'ha sorprès, però sobretot s'ha indignat moltíssim. La replegada d'aquestes firmes en molt pocs dies és una mostra només d'aquesta indignació.
Podem seguir-vos a través de les vostres xarxes socials també, no? Per veure tot el que està passant, tot el que està fent l'organització, veritat?
Òbviament, i esperem el suport ciutadà encara més intens per a enviar un missatge molt clar a lo que és l'administració, i és que no podem, s'ha de fer aquesta transició ecològica i no podem continuar en un model que ve des dels anys 80 i que no se correspon ni en la legislació mediambiental ni en la realitat paisatgística ni en el que vol la gent.
Clar.
No volem més d'això. Volem tindre un espai en valors i un espai públic, un espai que puguem disfrutar la ciutadania.
Clar, Paco. Aquestes imatges no es deurien de donar en un govern que parla tant de la transició ecològica a tant de nivell, no? En una actualitat on la contaminació està molt prohibida i que ens agrada disfrutar d'aquests espais naturals, no? com bé estàvem dient. Esperem que tot arribi a bon port i que bé, que des de la plataforma Salvem la Renegà, pues això, la mantingueu com l'han vist des de fa anys i que no es convertisca en altra cosa, no?
Esperem que aquesta foto final que tots tenim en ment i que no passa pel formigó sigui una realitat el més pront possible. I esperem que aquesta pressió ciutadana que s'està fent mitjançant la plataforma obtingui resultats adients per part de l'administració.
Perfecte. Moltes gràcies, Paco, per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos explicat tot el que està passant a la Renegà, i imagine que no serà la primera volta que parlem, perquè tornarem a parlar de tot, de com proseguís el procés que haveu obert.
Pues moltíssimes gràcies i a la vostra disposició.
Bueno, i com han sentit els nostres oients i també la gent que està en aquest tema, estan demanant explicacions. És a dir, l'Ajuntament d'Oropesa, que agrada el càrrec fa poc, té un projecte que ve de fa temps, i què ens han dit de part de l'Ajuntament d'Oropesa?
Bé, hem intentat cridar a l'alcaldessa Maria Jiménez, però no hem pogut concretar encara una entrevista en ella per a que mos ho explique bé, i hem parlat en la tenent alcalde, Araceli de Moya, i ella mos ha explicat que estan demanant explicacions i demanant tots els informes de lo que ha passat, perquè com molt bé han escoltat escoltat al nostre entrevistat, Paco González, mos ha dit això, que es va crear la fundació en març, a l'abril van es començar a moure la terra i, clar, no tenen la llicència d'obra encara per treballar, però com ve de tant de temps este projecte, estan com fora de xoc, uh-huh, i estan demanant, pues, això, transparència, sobretot per a veure el que està passant en la Renega.
Deixem el tema. Montse, buenas, que alegria.
Què tal?
Què has fet estos dies per ahí?
Pues ha estat parlant, visitant els clients, els nostres clients.
I com estan?
Pues bé, la veritat és que en ànim de tornar a ficar a la marxa, pues, cada un el seu negoci, i la veritat molt bé, molt bé. Entre en nosaltres, pues, Madova, Imprenta Madova, que torna a estar en nosaltres, de si no res ja tindrem futbol, uh-huh, i pues, després...
La bueno, Madova és perquè l'últim que t'acabes de recordar és l'últim que
sí,
has contrat, però n'hi ha diversos, sí, que varios tornen a travegar esta casa.
Tornen, Certeca, sí, n'hi ha que tornen a nosaltres, tenen obert ja les seues empreses, i bueno, la publicitat, com sempre diuen, és necessària, perquè si tu tens un producte i no el dones a conèixer, la gent no ho sap, no te'l pot comprar.
Sobretot en un mitjà de comunicació que hem sigut treballs essencials i no hem parat durant tot aquest, uh-huh, temps. He intentat, sí, tindre a tota la gent tot,
bueno,
informat.
Pues, sin que dir, ens han donat l'enhorabona perquè ens han estat seguint tots aquests dies, mesos, i la veritat diu que s'ho han passat molt bé, que moltes gràcies per estar ahí, que per lo menos ja no eren tampoc notícies sempre de lo mateix, que al final, uh-huh, també se va pesat i que la gent volia algo més, i bueno, que Maria, que mos diuen que és un poc loques, però...
O sigui, tu has dit Maria, mos diuen que estàs...
A mi me obvien, no? La sèrie de Susana.
Ah, perfecte. Chelo, somos las series del grup, què vienem a fer? Bueno, pues a tot això, com sí que som les series del grup, Montse, gràcies per estar i haver-nos contat això en nosaltres, que Javi s'ha tocat a la porta.
Ah, sí, sí.
Maria Ventura.
Sí, dir que com avui plourà esta vespre, lo perfecte és que vegem una pel·lícula animada, perquè avui és el dia de l'orgullo friki, o sigui, Star Wars, El Senyor de los Anillos i tot, està tot permès avui.
Chelo, el dia de l'orgullo friki, diuen orgullo friki?
Sí.
Veurem una pel·lícula d'estes?
Jo ho sent molt, però no.
Jo sí.
Vale, sí, bueno, pues nos unirem. I a tots vostès, a tots vosaltres, vos dice en bona companyia, que és el, bueno, el nostre Javi Mata, que de ben segur ens dirà coses noves, i teniu ganes de sentir-lo, perquè com, després del
està
cap
content,
de setmana...
Està content,
i tant, i té
que
coses bones.
Futbol, torna al futbol.
Bones de contamos. Fins demà a les 12 del migdia estarem així puntuals, ja saben, i per portar-los totes aquestes últimes novetats, que tantes ganes tinc de contar-los.